Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Caral Pedemonte. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dona la raó al jutge Pablo Llarena i conclou que Bèlgica no podia denegar l'euroordre de detenció contra Lluís Puig sota l'argument que el Tribunal Suprem no és l'òrgan competent per fer la demanda. Això sí, el Tribunal Europeu avala rebutjar euroordres si hi ha deficiències sistèmiques en el sistema judicial d'un país o raons fonamentades de vulneració de drets cap a una persona o a un grup de persones. Per tant, si la justícia belga vol denegar un euroordre, haurà de demostrar objectivament que a Espanya es vulneren els drets fonamentals de manera generalitzada. La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que hem conegut avui és la resposta a les qüestions prejudicials que el jutge Llarena va dirigir al Tribunal Europeu després que el jutge belga va rebutjar l'entrega a Espanya de l'exconseller Lluís Puig. Ell és el directament afectat per la sentència d'avui, tot i que alhora aplana el camí per a l'extradició de la resta de líders independentistes que són a Brussel·les, però Puig assegura sentir-se content.
Sí, molt content estic, per tant, content per mi personalment, però també content pensant que Europa avui és més justa, aplicarà més justícia, aplicarà més el respecte als drets fonamentals a totes les causes que puguin sorgir, pels catalans o per qualsevol altre grup o persones de la resta d'Europa.
La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea obre la porta més que el jutge Llarena dicti noves euroordres. El projecte AgroBioFood Ponent presenta 5 models productius i de negoci aplicables a diferents sectors de les cadenes de valor agroalimentàries. Ho ha ullit de ràdio, Alexandra Foss.
L'objectiu principal de la jornada, celebrada aquest dimarts a Lleida, ha estat presentar de forma oficial els resultats del segon estudi del projecte AgroBioFood, dut a terme per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, encomanat a les empreses Aquis i Minca, que han identificat 5 models productius i de negoci aplicables a diferents sectors de les cadenes de valor agroalimentàries, la metodologia amb la qual s'han identificat la seva viabilitat. Tanmateix, la presentació dels resultats del projecte també ha volgut ser una trobada per generar sinergies amb altres operacions o activitats pròpies del soci i per fer referència a les principals conclusions extretes del primer estudi que es va incloure en l'anàlisi de la demanda potencial en el mercat europeu global i segmentat, amb el qual també es van identificar i definir els aliments que donen resposta a les noves demandes, així com els conreus, espècies ramaderes i sistemes de producció necessaris per tal que la producció dels aliments sigui definida i identificada.
L'Ajuntament de Girona activa una enquesta per saber en quins punts de la ciutat les dones se senten insegures. D'aquesta manera es pretén confeccionar un mapa de seguretat amb visió de gènere. Televisió de Girona, Pau Vilafanyer.
L'objectiu de l'enquesta és identificar els carrers i els espais públics que puguin generar emocions negatives a les dones per diferents motius, ja que està demostrat que aquesta sensació d'inseguretat a la via pública es dona més entre el col·lectiu femení. Aquestes dades complementaran les xifres sobre delictes que recull la policia municipal i la resta de cossos de seguretat i emergències. D'aquesta manera es pretén confeccionar un mapa de seguretat amb visió de gènere i revertir així la inseguretat que senten les dones que es mouen habitualment per la ciutat, ja sigui a peu o en algun altre mitjà de transport. Per registrar un punt insegur a l'enquesta cal identificar-se amb el nom i cognom i el document identificatiu. Aquestes dades només seran utilitzades pel consistori per tal de gestionar la participació i per evitar així el mal ús que es pugui fer de l'eina.
I en successos, la Policia Nacional desmantella un laboratori subterrani per obtenir collites express de marihuana en una masia de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. El laboratori estava ocult sota una trapa del graner i s'hi accedia mitjançant un sistema de túnels. A l'operatiu per desmantellar-ho hi han participat agents de la Policia Nacional i de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols. Tornem d'aquí una hora amb més informació i fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i quatre minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, aquest programa que, com sabeu, fem Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Xavi Catxo, Òscar Ollero a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 31 de gener i volem saber quin temps ens acompanyarà en aquesta última tarda del mes de gener. Jordi Mateu, bona tarda.
Hola, bona tarda. El sol s'imposa a tota Catalunya amb un cel serè o poc ennuvolat que es mantindrà tant durant la resta d'aquest dimarts com també al llarg de les properes jornades. I és que ens espera un temps molt estable amb la presència de l'anticicló i així demà dimecres també hem d'esperar que el cel estigui serè o poc ennuvolat, només amb algunes pinzellades de núvols salts que poden arribar pel nord del país. Sí que hem d'esperar demà a primera hora del matí la presència d'alguns estrats baixos o boires a punts de la depressió central i fins i tot també al nord de la Vall de l'Ebre. Seran estrats baixos o boires que ràpidament s'aniran trencant. Pel que fa a la temperatura, tendència a l'alça de la temperatura ja avui dimarts durant les hores centrals del dia. Els valors de temperatura són entre lleugerament i moderadament més alts i també demà hem d'esperar uns valors matinals que pujaran respecte als d'avui. I això és tot el moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Avui al Connectats analitzarem l'augment de la demanda de classes particulars. Entrevistarem Àngel Martínez, economista investigador a l'ESADEC Pol. Tancarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista. A partir de les 5 coneixerem l'entitat Sant Cugat Creix, de la mà del seu president Mauri Benito. Continuarem amb salut per parlar del projecte d'estimulació cerebral per tractar la depressió resistent al tractament farmacològic. Acabarem amb cultura per fixar-nos en el FITI, el Festival de Teatre Integratiu de Santa Coloma de Gramenet. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
Bé, és el moment de posar-se al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La campanya de dinamització del comerç Terrassa val molt, que van engegar l'Ajuntament i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, ha finalitzat amb una injecció de 378.675 euros al comerç local. La campanya, pensada per coincidir amb les vendes nadalenques, va començar el passat 5 de desembre, quan es van posar a la venda 19.200 vals de 10 euros i 38.400 de 5 euros a través de la web terrassavalmol.cat. La ciutadania va poder adquirir els vals per la meitat del seu import i es van esgotar en 15 dies. En total, es va posar a disposició vals per un import de 384.000 euros. El bon funcionament de l'iniciativa fa que els promotors valorin repetir-la aquest mateix any i oferir una nova oportunitat de promoció del comerç local. En total, al llarg de tota la campanya s'han bescanviat un 98,6% dels vals de compra adquirits, 37.813 de 5 euros i 18.961 de 10 euros als 200 comerços i serveis que s'han anat adherint en tot el període de vigència de la iniciativa.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la Cucapital a Sabadell. Avui, què és notícia, Pau Durant?
Sharon, el drag queen sabadellenc guanyador del Drag Race Espanya, competeix avui a la primera semifinal del Benidorm Fest. La cita decidirà qui representa Espanya en la següent edició d'Eurovisió. Les actuacions començaran passades les 10 de la nit i es podran seguir al primer canal de televisió espanyola, tot i que el programa arrencarà a les 8 del vespre. Sharon vol aconseguir una de les 4 places per la final de dissabte. Les altres 4 sortiran de la semifinal del dijous dia 2. L'artista que s'hi transforma, Cristóbal Garrido, diu que arribar fins aquí ja ha estat un èxit.
Més enllà de després de si passo, si no passo, si anem a Eurovisió, perquè jo sé que encara és molt complicat, encara tenim moltes coses per fer amb temes de drets i d'acceptació, de bullying i de ponernos les piles en moltíssimes coses, no? Però estar allà jo crec que és un fet maco que ens dona una mica una pista de que estem en el bon camí.
El drag queen que interpretarà Aira ha estat el primer a fer l'assaig de 40 minuts aquest dilluns sobre l'escenari, amb la companyia dels 5 ballarins que també hi participen. Competirà contra Sofia Martín, Aritz, Agony, Megara, Alice Wonder, Meller, Fusa Nocta i Twin Melody.
Gràcies, Pau. I a Badalona, avui que marca la crònica informativa. Paula Auger, bona tarda.
Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Badalona treballa conjuntament amb l'INPO per donar suport als treballadors badalonins que s'han vist afectats pel tancament de la planta d'Amazon a Martorelles. L'empresa parla de 38 persones a Badalona afectades, mentre que el Comitè d'Empresa dels Treballadors el xifra en més d'una cinquantena. De moment, no es disposen de les dades oficials perquè Amazon no està obligada a donar-les en tractar-se de canvis de condicions laborals i no d'un procés de regularització. Segons el primer tinent d'alcaldia, Àlex Montornès, ara mateix hi ha obert un procés de negociació per donar sortida a tots els treballadors afectats. Montornès es va reunir divendres passat amb el Comitè d'Empresa dels Treballadors d'Amazon i apunta que s'ha establert una coordinació entre el SOC i l'Ajuntament de Martorelles que farà d'intermediari perquè és el principal municipi afectat.
En el cas de Badalona el que volem fer és aconseguir la llista d'aquesta quarantena, cinquantena de treballadors per poder-nos reunir amb ells, saber com estan, saber com els podem ajudar, posar l'INPO a la seva disposició i també el que farem l'Ajuntament de Badalona és aquells municipis petits que ho necessitin i no tenen estructura, doncs els puguem ajudar també.
Recordem que Amazon va anunciar el tancament de la nau de Martorelles per manca d'espai i traslladant la seu operativa a Saragossa, on haurien de reubicar-se el total de 800 treballadors afectats.
Gràcies, Paula. Seguim una mica més al sud, al Prat de Llobregat, avui que marca l'actualitat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Des d'aquest dilluns ja està en marxa el servei de l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana. Ha entrat en marxa de forma progressiva i no en la seva totalitat, com tal com estava previst. Els primers dies només funcionarà en 6 dels 15 municipis on s'ha d'implantar. El Prat és un d'aquests, els altres són Cornellà, Esplugues, Sant Boi, Sant Joan d'Espí i Sant Just d'Esvern. De moment hi haurà 55 de les 236 estacions disponibles i 600 bicicletes. 2.000 menys de les previstes inicialment. Ara bé, segons l'AMB, les properes setmanes s'ampliarà el servei incorporant més estacions i bicicletes. L'Ambici és un servei de bicicleta elèctrica compartida que vol facilitar la interconnexió amb altres serveis de transport públic com l'autobús, el metro o el tren, i fins i tot amb el bicing, tot i que caldrà un abonament especial per fer servir la bicicleta compartida de la capital. Durant el 2023, la tarifa de l'Ambici serà de 25 euros l'any, que inclourà 30 minuts de trajecte gratuït. A partir d'aquí, cada 30 minuts extra es cobrarà a mig euro més. La 2024, els preus s'incrementaran. De l'abonament costarà 40 euros i els primers 30 minuts de cada trajecte costaran 15 cèntims.
Gràcies, Lluís, i de retorn al Vallès, a Castellà, avui, que marca l'actualitat. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. Castellà ja es comença a preparar per celebrar una gran rua de carnaval el dissabte 18 de febrer. Les inscripcions per participar-hi ja estan obertes a totes les entitats, associacions i grups que ho desitgin, mentre siguin com a mínim de 10 persones. Una rua oberta a tothom que arribarà amb novetats. Una d'important és que s'incrementa la dotació dels premis a comparses i carrosses fins als 900 euros. L'Ajuntament de Castellà concedirà 3 premis corresponents a les categories de millor carrossa, millor comparsa i millor disfressa. Els interessats hauran de formalitzar la seva sol·licitud de participació a l'activitat com a màxim el dimarts 13 de febrer per registre electrònic o al mirador.
Gràcies, Guillem, i tancarem aquesta ronda d'actualitat amb la crònica de Sant Cugat. Òscar Ollero, bona tarda.
Bona tarda, Carme. L'entrada de patinets i altres vehicles de mobilitat personal elèctrics queda restringida al transport públic a partir d'aquest dimecres i durant 6 mesos. Una mesura que lamenten els usuaris d'aquest tipus de mobilitat i ja busquen alternatives i també les botigues de patinets que s'han vist afectades les vendes. L'incompliment de la prohibició que afecta Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Rodalies de Renfe i els autobusos, tant urbans com interurbans, per motius de seguretat, comporta multes de fins a 200 euros. La mesura es va prendre després que el 17 de novembre passat un d'aquests aparells s'explotés i s'incendiés en un vagó dels ferrocarrils. De moment, però, usuaris consultats per Cugat Media lamenten la restricció.
Que nosotros nos favorece ir más rápido al trabajo o nos saca un apuro de poder salir antes. Pero otra parte sí que no, porque es un ocupa espacio, puede traer accidentes. Pero prácticamente esto es un transporte que nos favorece a nosotros, a los que no tienen carnet de coche. Pueden ir rápido al trabajo o a la escuela o rápidamente al lugar donde pueda llegar.
En paralel, durant aquest període s'impulsarà l'habilitació de places d'aparcament de patinets a les estacions ferroviàries i intercanviadors de busos. Així, l'àrea metropolitana de Barcelona ja ha anunciat que adaptarà el bicibox per als patinets elèctrics. A més, impulsarà que els aparcaments d'enllaç ofereixin aquesta prestació.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa,
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat,
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat,
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà,
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona,
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Segons un informe del Centre de Polítiques Econòmiques de SADE, SADECPOL, creix l'aposta de les famílies per les classes particulars, que ja suposen una quantitat important de diners a l'any. Per tractar sobre aquesta qüestió, avui parlem amb Àngel Martínez, que és economista investigador de SADECPOL i coautor d'aquest estudi. Àngel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També ens acompanya el Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, d'entrada, Àngel, ens podries explicar una mica a què respon aquest estudi que heu elaborat?
Bueno, lo que nosotros estudiamos con este estudio, que ya es el segundo que elaboramos al respecto de estudiar el mercado de las clases particulares en España, pues intentamos dar respuesta primero a cuantificar la magnitud que tiene este mercado en España. Por desgracia, no había hasta ahora buenas bases de datos para saber qué porcentaje de alumnos la reciben y cuánto gastan las familias en este tipo de gastos. Pues esa es la primera contribución que queremos hacer. Y luego la segunda era diferenciar en qué tipo de clases particulares invierten las familias de menos recursos y en qué tipo de clases particulares invierten aquellas que tienen más capacidad económica. Y lo que encontramos es que los alumnos de hogares más desfavorecidos invierten en clases particulares para recuperar asignaturas y en última instancia, bueno, no suspender curso y ya no repetirlo, mientras que los alumnos de hogares acomodados pues se centran mucho más en gasto en idiomas y que tiene una finalidad no tanto de refuerzo, sino de excelencia y en última instancia de diferenciarse de sus compañeros.
¿Per què no ens expliques una mica com s'ha elaborat aquest informe? És a dir, quin univers heu treballat, si és un estudi que s'ha fet a nivell de Catalunya o és a nivell de l'estat espanyol? Una mica per situar-nos.
Este estudio se elabora a partir de dos encuestas que realiza el Instituto Nacional de Estadística, que es la encuesta de presupuestos familiares, que no se diseña específicamente para recoger el gasto en clases particulares, se realiza en todo, ambas encuestas que usamos se realizan para toda España, pero claro, el problema que tiene la encuesta de presupuestos familiares es que no recoge adecuadamente todo el gasto que realizan las familias en estas clases particulares, pero por suerte, el Instituto Nacional de Estadística realizó una segunda encuesta, la encuesta del gasto de los hogares en educación, donde, de nuevo, con una muestra representativa a nivel nacional, de la cual se podían desagregar el dato de diferentes comunidades autónomas, como hemos hecho para Cataluña y otras tantas, pues en ese caso sí recogíamos ya de manera mucho más exacta todo el gasto de clases particulares, desde aquellos alumnos que gastaban muy poco y que apenas iban un par de horas durante el curso, hasta aquellos que van varias horas a la semana y de forma mucho más constante.
Quines han estat les conclusions, les principals, aquelles que hauríem de posar en titulars?
Bueno, la principal conclusión es que lo que hace 15 años era un fenómeno residual dentro del gasto de los hogares en educación, pues ahora se ha convertido en una prioridad del gasto. Ya supera ligeramente el 15% de todo el gasto de los hogares en educación en España y ha sido una tendencia creciente que no se ha detenido ni con la gran recesión y que se detuvo muy ligeramente con la pandemia y que ha conseguido repuntar bastante en el año 2021. Lo cual, si sigue esta tendencia, pues nos podemos encontrar que en una serie de años pues llegue hasta no niveles de países asiáticos, pero sí hasta suponer un reto para la enseñanza reglada tradicional. Y en segundo lugar, pues lo que comentaba antes, que aunque las familias ricas gastan mucho más respecto a las pobres en clases particulares, lo hacen en clases que son completamente diferentes, que tienen otra finalidad. Por consecuencia, el problema hay que atacarlo desde ópticas diferentes.
Sí, Ángel, estem parlant d'una quantitat d'uns 1.700 milions que gasten les famílies espanyoles a l'any, no? És una quantitat important, no?
Es una cantidad importante, como digo, eso representa prácticamente el 15% del gasto total de los hogares en educación, pero lo más preocupante, insisto, es que ha ido creciendo, es decir, mientras que en la Gran Recesión había gastos como gasto en restaurantes, gasto en ropa, gasto en alimentación, que caían o se mantenían constantes en el periodo 2008-2013, lo que nos dicen las diferentes olas de la encuesta de presupuestos familiares en esos años es que el gasto en clases particulares no paraba de crecer. Entonces, lo preocupante es precisamente que, por un lado, haya un tercio de los alumnos más pobres que se vean obligados a ir a estas clases, como digo, para no quedarse atrás, para no repetir curso con todo lo que ello conlleva laboralmente en el futuro, pues ahí es donde está realmente el problema. Es decir, el sector público debería dar un paso al frente y emprender políticas de tutorías dentro del propio sector público, de clases particulares dentro del propio sector público, dentro de los propios colegios, para evitar que las familias acometan esa parte del gasto en clases particulares destinado a que sus hijos, no se queden atrás. Y esto es algo que ya parcialmente se hace. Ya en España tenemos varios programas de refuerzo del alumnado como PROA, y luego se han hecho también otras pruebas piloto de tutorías online que han funcionado bastante bien, son coste-beneficio muy efectivas, una de las inversiones dentro del marco educativo que más rentabilidad social tienen. Y hay que estudiarlas, y el Estado pues debe dar un paso al frente, dotar presupuestariamente estos programas y permitir que las familias dejen de hacer esos gastos que no deberían estar haciendo.
No sé si en aquest informe del Centre de Polítiques Econòmiques de SADE s'ha pogut veure en quina època de l'any és, o és durant tot l'any, quan s'apunten els pares, els escolars, per les classes de reforç. Hi ha algun input o algun moment que diuen pues, cap a final de curs o a principi de curs, o no sé si això està inclòs en l'informe.
Eso, por desgracia, no hemos podido ver exactamente en qué momento se concentran, pero sí que podemos ver un poco por dónde va esa pregunta, porque, por ejemplo, la segunda encuesta, que es con la que sacamos la gran mayoría de resultados, la encuesta del gasto de los hogares en educación, pues les pregunta a las familias por todo el curso, incluidos los meses de verano previos. Esa era una de las fallas que tenía la encuesta de presupuestos familiares, que nos llevó inicialmente, en el informe que hicimos el año pasado, a subestimar la magnitud del fenómeno. Nosotros estimábamos al principio que solo un 24% de los alumnos entre segundo ciclo de infantil y bachillerato recibían esas clases. Está más cercano a un 50%, casi un 50-48%. Entonces, eso nos da idea de que hay un porcentaje de alumnos más grande del que creíamos que está yendo a clases particulares en verano, y que una vez lo recoges, pues cambia bastante, y estas clases de verano, pues todos sabemos que están muy relacionadas con el refuerzo. Y luego también tenemos la idea de que hay un determinado perfil de alumno que va a clases particulares de forma muy puntual, previa a los exámenes de enero, por ejemplo, o previa a las recuperaciones, que tiene un gasto limitado, no es muy grande, pero que lo hace justo en el momento previo a los exámenes, y eso en términos educativos pues puede ser relevante a la hora de explicar sus resultados.
Ángel, aprofitant el que ara estaves comentant, en aquest estudi que heu fet, vosaltres també heu aconseguit esbrinar els motius de fons pels quals s'estan produint aquestes conductes, a banda dels exàmens que tenen, és a dir, que es preparen just quan és l'època d'exàmens. Hi hauria altres motius, a banda d'aquesta preparació necessària puntual?
Desde luego hay otros motivos, y eso lo sabemos porque, para empezar, lo que sí podemos saber más o menos cómo se distribuye entre materias. Lo hemos dividido en tres grandes grupos: materias curriculares centrales, digamos, son esencialmente matemáticas, pero es básicamente todo lo de los idiomas, matemáticas, lengua, física, química, esencialmente asignaturas de números, que son las que más suspensos obtienen, y por consecuencia más refuerzo hay que dedicar a ellas. Pero luego tenemos que los gastos en idiomas, tanto inglés como segundos y terceros idiomas, pues son la principal prioridad de los hogares españoles a la hora de gastar en clases particulares. Prácticamente se va ahí la mitad del gasto de los hogares en clases particulares, solo a idioma. Entonces, a partir de ahí podemos ver que esto no es simplemente una cosa de determinados hogares que para reforzar al niño antes de un examen o de una recuperación pues lo manden a unas clases particulares una o dos semanas antes. Eso sin duda pasa y se concentra además en el alumnado de renta más baja. Pero en el alumnado de renta más alta lo que vemos es que sus padres, sus progenitores están invirtiendo en una formación en clases particulares mucho más constante, mucho más habitual, no es algo previo a los exámenes ni mucho menos, y lo están haciendo no para que el niño apruebe en absoluto, seguramente ese alumno ya es capaz perfectamente de aprobar, sino que lo están haciendo para garantizarse que su nivel de idiomas es muy, muy superior al de sus compañeros, que tiene un nivel de pronunciación muy alto, y en última instancia con ello lo que pretenden no es que el niño saque unas notas infinitamente mejores dentro de la escuela, que también, sino sobre todo dotarle, cuando acceda ese niño al mercado laboral, unas herramientas que le permitan diferenciarse de la competencia a la que se va a enfrentar. Claro.
No sé si això vol dir que, no sé si el preocupant seria que el sistema educatiu no és tan sòlid i la família busca fora del sistema el que no troba a les escoles, Àngel. No sé si va per aquí la cosa.
Hombre, desde luego la confianza en el sistema afecta, pero también aquí hay que hacer una reflexión. El gasto en clases particulares, donde más bajo es en los alumnos de la escuela pública, y donde más alto es en la escuela privada, que es donde uno presupondría, bueno, pues que el nivel de idioma es más alto, hay una preponderancia de colegios bilingües muy, muy grande, y el nivel que se suele enseñar en idiomas inglés y también en segundos idiomas es muy alto, y aún así las familias, donde en teoría tienen la mejor formación posible en idioma, es donde más gastan en idiomas. De hecho, algo que vemos es que el gasto en clases particulares de materias curriculares centrales, como digo, matemáticas, lengua, física, química, entre diferentes hogares con diferentes rentas, no cambia demasiado. Lo que diferencia a los hogares ricos es que gastan masivamente en idiomas. Con lo cual, tiene que ver con la confianza en la escuela, evidentemente, pero también tiene que ver con el hecho de que las familias españolas demandan más oportunidades de educación y de aprendizaje para sus hijos. Y en la medida en que el sector público no da respuesta a esa mayor demanda, y no da respuesta ni a través de estos programas de tutorías individualizados, y también incluso a veces restringe las oportunidades de aprendizaje con políticas como la jornada continua, que comprime el horario escolar, reduce el número de horas del menor en el centro, y en última instancia también puede generar problemas de conciliación. Entonces, ante todo eso, la familia pues necesita una respuesta y la encuentra a través de esta vía de escape.
No sé si aquesta formació no arreglada pot tenir algun inconvenient, tenint en compte pues, que habitualment la fan estudiants, no sé si a vegades pot ser
perjudicial. Acadèmies també les fan, clar. Uh-huh.
Hombre, depende del nivel al que nos estemos moviendo. En países asiáticos, que mi coautor que ha trabajado dentro del Banco Mundial pues se ha dedicado a estudiar durante muchos años, cuando llegas a ese nivel de clases particulares, tanto de alumnos inscritos en clases particulares como sobre todo de nivel de gasto, digamos que es un punto en el cual lo que gastan las familias en clases particulares es prácticamente lo mismo que lo que gasta el Estado en educación pública. Cuando llegas a ese punto, entonces, o a un punto cercano, ya empiezas a tener problemas serios porque pasa de haber una relación de complementariedad entre las clases particulares y la educación reglada a haber una relación de parasitismo. Es decir, son profesores de dentro de la escuela pública que acaban yendo a dar clases particulares porque los salarios son más altos allí. Insisto, esto es el caso más extremo, pero como he dicho antes, es que hace 15 años esto era un fenómeno totalmente marginal, ahora ya no lo es, no sabemos dónde vamos a estar en 15 o 30 años en este mercado. Entonces, si no empezamos a tomar medidas ahora, tal vez dentro de 20 años podamos estar en una situación relativamente parecida a la de estos países asiáticos y entonces sí nos tendríamos que echar las manos a la cabeza.
Ara, aprofitant això que deies ara, Àngel, s'han de prendre mesures. Qui les ha de prendre? Qui les ha de prendre? L'administració en quant a l'ensenyament públic? Ara mateix hem de pensar que ara mateix, per exemple, el sistema educatiu està, diríem que aixecat i en protesta per molts altres motius, però clar, evidentment els motius que estan reclamant també afecten a la qualitat de l'ensenyament que estiguin oferint.
No, evidentemente. Y en la medida en que se reclame que la administración pública tome cartas en el asunto y se haga partícipe de que dé respuesta a la demanda de las familias, lo que nosotros llamamos la atención con este estudio es, primero, le decimos a las administraciones públicas que tienen que empezar a medir el tamaño de este mercado de manera frecuente, porque la encuesta que hemos empleado para realizar el estudio llevaba sin hacerse desde el año 2011. Sí. Y como se haga con la misma periodicidad, pues hasta dentro de una década prácticamente no sabremos nada más sobre cómo evoluciona el mercado de clases particulares. Con lo cual, pues lo primero que hay que hacer es tomárselo en serio y empezar a medirlo de forma rigurosa. Y una vez lo estemos midiendo de forma rigurosa ya de todos los años, pues encontraremos que hay que empezar a tomar medidas como las que he expuesto antes sobre programas de tutorías dentro del sector público para intentar dar respuesta a la demanda de las familias.
Doncs la veritat és que avui ens ha sorprès el resultat, sobretot d'aquesta enquesta, perquè, com deies, pensàvem que això de les classes particulars... Una cosa és el tema dels idiomes, no?, que amb la proliferació de les acadèmies d'idiomes, doncs és evident que les classes s'han omplert, no?, però amb altres assignatures que puntualment haurien pogut necessitar un reforç, sembla que no, que encara també es necessita. I ha estat una sorpresa comprovar, gràcies a aquest estudi, doncs, que el tema de les classes particulars va a l'alça. Gràcies a l'Àngel Martínez, economista investigador a SAD ECPOL i coautor d'aquest estudi, per passar avui pel Connectats. Que vagi molt bé, Àngel. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Gràcies. Sergi, bona tarda.
Digue'm, bona tarda.
Que milloris.
Sí, vaig a cuidar la veu.
Vinga.
Sí.
Adéu.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Passen 2 minuts de 4:45 de la tarda i ens disposem a obrir aquest espai d'opinió. La tertúlia Tres Bandes, avui amb la participació de Xavier Soley, que és director de la residència de gent gran de Santa Coloma, i el tenim a Badalona. Xavier, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També ens acompanyen des del Prat Josep Maria Canalies, que és director de la revista Delta. Josep Maria, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I a Sabadell ens acompanya l'Esther Amiel, artista i activista. Esther, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt bé, doncs avui comencem amb un altre dels temes que ens té entretinguts, no diria dia sí i dia també, però sí de tant en tant, perquè no és la primera vegada que l'hem d'abordar. Ja fa 3 mesos de la seva aprovació, la llei del només sí és sí, i encara doncs cuegen algunes qüestions. S'ha trigat per part del Ministeri d'Igualtat a reconèixer doncs que alguna cosa està passant, que les coses no s'han fet del tot bé, i ara no sé si PSOE i Unides Podem arribaran a un acord per modificar la llei. Diríem que no es posen d'acord en els serrells, en els enfocaments, però el govern està disposat a modificar aquesta llei, tant si sí com si no. No sé si Xavier, Josep Maria, Esther, vosaltres veieu que hi ha hagut una reacció una mica tardana per part del Ministeri d'Igualtat, quan resulta que ràpidament les primeres conseqüències que es produïen amb l'aprovació d'aquesta llei era la rebaixa de penes a agressors. Al principi eren desenes, però és que ja s'han convertit en centenars, uns 300 agressors. han vist rebaixada les seves penes. S'ha trigat molt a reaccionar?
Xavier. Sí, començo jo. Jo entenc que s'ha trigat massa i que segurament si fos a parer del Ministeri d'Igualtat no sé si encara s'ho estarien rumiant, perquè el posicionament del Ministeri, en concret dels autors diguéssim ideològics de la modificació penal de l'octubre del 2022 de la llei del sí, del només sí és sí, encara continuen manifestant i pensant que tot això és un tema, un problema d'interpretació, de mala interpretació judicial, de mala interpretació per part dels jutges, perquè tots tenen una visió molt conservadora i molt heteropatriarcal, i que en aquest sentit consideren que és un error d'interpretació. Però clar, a veure, quan això es va advertir en el seu moment en alguns informes del Consell General del Poder Judicial que això podria passar, que una revisió de penes es podria produir d'ofici o bé a instància dels propis, de les pròpies persones que han estat condemnades, tenint en compte que, recordem, que es van eliminar, van subsumir en un sol tipus penal el que abans era l'abús sexual i separadament de l'agressió sexual, i l'agressió sexual s'entenia que només era quan hi havia violència o intimidació, i bé es van dir, no, ara tot serà agressió sexual. I clar, i per encabir l'abús sexual, que no hi havia sense violència, doncs van baixar la forquilla penal, el tipus dels anys de condemna, i per tant van dir, escolta, bueno, ara ampliarem per això el que abans era l'agressió, només podia ser a partir dels, entenc que creien a partir dels 4 anys, a partir d'un any, no? Per tant, a partir d'aquí es va provocar aquesta situació de dir, escolta, volem fer un tipus penal tan genèric, el de l'agressió sexual, amb tantes, després amb una sèrie d'agravants que s'hi podien introduir per anar ampliant els anys de pena, però això va provocar que algú deia, escolti, moltes sentències ja dictades i presos condemnats sol·licitaran que hi hagi una modificació, perquè estimaran que hi pot haver una amb aquesta modificació una millora o un benefici, en aquest cas, per a algunes condemnes que es parlava només d'una agressió sense, o d'un abús sexual sense violència. Per tant, aquí es veia venir, perquè s'havia advertit que hi podia haver, amb aquesta modificació de les forquilles, una allau de sol·licituds de revisions. Hem de tenir en compte que n'hi ha hagut ara 300 i pico, que se'ls ha rebaixat la pena, que han escarcerat molts d'ells abans d'hora, alguns amb 6 mesos o un any o 2 abans de finalitzar la seva condemna. Tampoc estem dient que una persona condemnada a 14 anys o a 12 anys, en 2 anys hagi estat posada en llibertat. Aquestes aberracions no hi han estat. Però sí que han sigut situacions de reduir o escurçar la pena, doncs, 6 mesos o un any, cosa que ha provocat això, una alarma social. I això, evidentment, doncs, en aquest cas el Partit Socialista, el Ministeri de Justícia, doncs, considera, doncs, que això no podíem continuar amb aquesta situació, que efectivament no s'entén. És un efecte, diguéssim, col·lateral no desitjat, i no s'entén que de cop i volta amb aquesta modificació puguin haver sortit en 3 mesos més de 300 persones de la presó avançant la finalització de la seva condemna. És un disbarat. Això no és un problema d'interpretació dels jutges. És un problema de mala redacció, de mala praxis a l'hora de redactar aquesta llei, i per tant aquí és un problema del legislador. Els jutges, molts d'ells amb una mentalitat que no és conservadora, s'han hagut de veure forçats a aplicar aquesta situació, aquesta modificació legal. Ara, si tirem endavant això, aquesta modificació, veurem com ho arreglem, perquè evidentment
que no sigui pitjor el remei que la malaltia,
en tràmit, totes les revisions en tràmit s'hauran de continuar resolent, per tant ja veurem com ho farem, això.
Josep Maria.
A mi em sembla que és molt complicat resoldre aquest tema. Jo no estic tan d'acord amb el tema de que no sigui, en part, un problema d'interpretació judicial. Vull dir, a mi em sembla que aquí, políticament, s'ha volgut aprofitar aquesta qüestió per continuar desgastant el govern Sánchez. Sí és cert que, tal com està redactada la norma, segons diuen, podria donar, i de fet ha donat, aquesta possibilitat d'anar reduint les penes. Vull dir, però a mi em sembla que això es podia haver arreglat d'una forma molt, molt més senzilla. És a dir, perquè estem parlant, o es parlava llavors, d'abús, agressió, violació. Per què no van deixar aquests tres fets amb una mateixa, diguem-ne, penalitat? Vull dir, aquí, perquè clar, a mi em costa creure que aquesta llei, a pesar de que com diu el company de Santa Coloma de Gramenet, vull dir, ja es deia abans, inclús el poder judicial ho havia avançat. Sí que és estrany que, havent passat, suposo, tots els filtres que tenia que haver passat, no se'n vagin donar compte els legisladors de que això podia passar. Per tant, penso que han reaccionat tard. Això es tindria que haver fet molt abans, quan van veure la deriva que prenia aquest tema, però jo no n'estic tan segur que el poder judicial, alguns sectors del poder judicial, perquè no han estat tots els jutges, s'aprofitin d'aquesta qüestió per posar llenya al foc.
Esther, el teu punt de vista, a veure si desequilibrem aquest equilibri a la balança.
Bueno, per mi, aquí jo penso que tothom ha fallat, i quan dic tothom em refereixo a tots els grups parlamentaris que hi ha al Congreso de los Diputados, tots, absolutament tots, perquè uns, Podemos, perquè va intentar fer una llei, se li sobreentén que ho va fer amb tota la bona intenció del món, amb tota la bona voluntat, perquè els agressors, els violadors, tinguessin una llei molt més dura, i això no els ha sortit bé, a la vista està. L'altre, perquè en tot un període d'esmenes, abans que s'aprovi una llei, hi ha tot un període de redacció i d'esmenes que han de fer els altres grups parlamentaris. No se'n va fer cap, fins on jo tinc entès, no va haver-hi cap partit polític que fes esmenes durant aquell període. Vull dir que una de dues, o no se la van llegir i no se la van prendre amb prou de seriositat, o ja els anava bé com estava per després poder fer campanya contra tot això i tirar tota la campanya per terra, perquè no oblidem que estem en campanya electoral, sempre ho estem, però ara més perquè és un any d'eleccions municipals. Vull dir que això també els hi juga a la contra uns i els altres a favor. I per altra banda, lamentable que s'hagin de fer lleis d'alguna manera tan tancades, perquè tenim uns jutges tan conservadors, absolutament tan conservadors, que el que beneficien és a l'agressor. No podem deixar ni una coma mal posada, perquè si no algun jutge o algun advocat o qui sigui hi trobarà l'escletxa perquè un violador, un agressor sexual, pugui sortir abans de la presó o se li condoni el deute. Vull dir que com a societat ens hem de plantejar diverses coses, també, de dir, ostres, en sèrio que volem aquest estament tan important que són els de la judicatura sigui tan, tan conservadora i que continuï anant contra les dones, literalment. O sigui, no han deixat escapar ni un minut per deixar en llibertat algunes persones, el que tu deies, més de 300 presos han surten beneficiats, i a més, la gravanda que, bueno, van passant els mesos i ningú fa res. Jo penso en aquelles persones que han estat agredides i ha de ser molt dur ara que es trobin amb tot això.
Com apuntava el Josep Maria, segurament serà de difícil encaix segons el que volen uns i altres, perquè el PSOE, a través del Ministeri de Justícia, el que intenta a través d'un text que ha presentat és incrementar les penes com estaven anteriorment, quan hi hagi agressió sexual amb violència o intimidació. I des de la part de Unides Podem, el que demanen és impulsar com un pla de mesures per implementar la norma, diuen, correctament. Què és el que proposen? Però... doncs especialització judicial, formació en violències sexuals, increment d'efectius per protegir les dones. O sigui que estem veient que tampoc no estan parlant exactament del mateix.
No.
Són actuacions absolutament, són propostes absolutament diferents. No dic que no sigui necessari, evidentment, doncs aquesta, que hi hagi un increment de jutjats especialitzats i de formació, això no, segurament, doncs, evidentment és així. Ara, aquesta llei aquesta modificació legal ja va néixer amb aquest problema, un problema que si tu reduïes les volies posar tot en un sol mateix sac de l'abús i l'agressió sexual, i després havies d'intentar condemnar tots, doncs havies de fer unes forquilles de tipus penal molt àmplies, amb la qual cosa això tenia aquest risc. O sigui, aquest risc es veia venir. Ara que posem l'accent altra vegada amb el tema de si es volia evitar en el seu moment, primer que apareixessin casos com el de la manada. Recordeu que aquesta modificació legal va ser una mica conseqüència d'aquesta situació. I en segon lloc també es volia evitar que la víctima, en aquest cas les dones, hagin de demostrar en el procés judicial que no es van oposar o que no van mostrar prou resistència o resistència per després descartar si hi havia violència o no hi havia intimidació. Si ara posem altra vegada l'accent, com així es farà amb la modificació penal, segurament ara que es produirà, de dir no, tornarem a incrementar penes, sobretot en aquells casos que hi ha hagut més violència i intimidació. Tornem segurament a preguntar en el procés judicial fins a quin punt aquesta violència era una... És a dir, tornem a caure segurament amb un dels objectius que es volia evitar. Per tant, això és un equilibri difícil. Què pretenia el Ministeri d'Igualtat? Doncs de dir, escolta, només el consentiment si hi havia o no hi havia consentiment. Per tant, no entrem més enllà. Ara, si volem posar l'accent i incrementar les penes si hi havia violència o intimidació, doncs haurem d'anar a preguntar si aquesta violència com es va exercir i fins a quin punt la situació, en aquest cas de la víctima... És a dir, és una modificació també arriscada. Però, per altra banda, jo considero, i això sí que manifesto, que aquí no es pot dir, com està fent el Ministeri d'Igualtat, és que és un problema de mala interpretació judicial, perquè hi ha molts jutges d'altres característiques, d'ideologies progressistes, que també han manifestat el mateix, han dit, escolti, no és un tema d'interpretació, és un tema d'una redacció que no és correcta, i que, com que no es va introduir potser una disposició transitòria, dient, escolti, a totes les persones condemnades, els presos condemnats amb la legislació anterior, no es veuran afectats, beneficiats en cap cas per aquesta modificació penal introduïda a l'octubre del 2022. Com que això no es va introduir en aquesta modificació del Codi Penal, doncs ha passat el que ha passat. Sí, aquest és el problema.
No és només un problema d'interpretació, que sí, que també. O sigui, no podem, tot i les mancances de la llei, de que determinades qüestions no van ser incloses perquè quedessin més clares, sí que hi ha un problema d'interpretació. Però en qualsevol cas, i anant una miqueta per la judicatura, recentment hem sabut aquest senyor de Lleida, que no està rehabilitat, que no sé quantes violacions ha fet, i el deixaran o l'han deixat ja en llibertat 6 mesos abans del que tocava. No hagués sigut oportú en aquest cas per part de la judicatura enviar aquest senyor a un centre psiquiàtric? Per què l'han deixat anar?
Però és que això no ho contempla la llei.
En aquest moment,
a l'estat espanyol, això no es pot fer. Malauradament, això no és un problema de la llei del moment sí o sí. No és un problema de la modificació legal. És un problema, en aquest cas, de que el sistema de reinserció no funciona amb aquest tipus de presos o amb alguns presos condemnats per agressió sexual. No funciona la reinserció, no funciona la recuperació d'aquest pres i per reinserir-lo a la societat. I el problema és un altre problema, és un problema de fons. Aquí, casualment, aquesta modificació legal avança 6 mesos una excarceració que s'hauria produït segurament, doncs mira, el mes de juliol o el mes de setembre. Però el problema el tindríem el mateix. Tindríem un paio, un individu que és un agressor sexual que no s'ha recuperat i que és un problema per la societat. El problema que el tenim ara, el primer de febrer, i el tindríem el mes de setembre.
I què fas amb aquest individu?
No, aquest és un problema. Això no és un problema de la llei de la modificació.
Home, jo...
Llei,
no, clar.
És un problema que no podem tenir tancats, perquè així ho va decidir en el seu moment amb psiquiàtrics, de per vida no podem tenir tancats aquestes persones. S'haurien d'introduir elements com, per exemple, no sé, doncs, algun tipus de controls permanents, diguéssim, telemàtics, algun tipus d'injeccions per evitar que aquestes persones doncs, puguin evitar o pugui d'alguna manera acabar amb aquesta insaciabilitat que tenen quan surten a fora, no? Per tant, és un tema de buscar altres solucions que no van per aquesta modificació legal. Aquí el problema aquest ha existit sempre.
Jo diria que aquest és un tema bastant atípic, perquè és un cas d'una persona que cada vegada que ha sortit ha reincidit i ha estat impossible la seva recuperació, però dit per experts no és la majoria de casos que es produeixen amb aquest model, no es reprodueix el model. Per tant, és un cas força atípic. No sé si voleu afegir alguna qüestió més sobre el tema. Si no, us proposo canviar i parlar dels moviments de la població. Algun apunt més?
No.
Doncs esperarem...
Ja anirem parlant, segurament
sí,
tornarem a parlar
sí,
més endavant.
Sí, clar, perquè haurem d'esperar que els polítics, en aquest cas, s'hi posin d'acord i decideixin de quina manera queda modificada aquesta llei. Parlem de desplaçaments de la població. Hi ha un estudi, és un estudi que fa exactament, ara us ho diré, l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, que el que ve a explicar-nos és que la població metropolitana que s'ha mogut, ha canviat de residència, s'ha triplicat en 5 anys. Jo pregunto, què és el que busquem, per exemple, quan decidim canviar la nostra residència dins d'una mateixa ciutat, que pot ser el cas, d'una ciutat a una altra, o d'una ciutat d'una regió a una altra ja fora del nostre entorn més proper. Què és el que busquem quan busquem la nostra residència?
Vols dir que busquem o per què ens movem?
No, això seria una altra qüestió. O sigui, tu ara et planteges, jo què és el que vull, on vull viure?
Sense tenir cap premissa, ni laboral, ni emocional, ni res.
En principi, tu quan et planteges on vols viure, on ho tries, o no? Ja veurem després. Què és el que busqueu? Quins són aquelles condicions que vosaltres requeriu per triar el vostre lloc de residència?
No sé, jo imagino que el que busques és estar en un lloc tranquil, que estigui ben comunicat i que tingui certs avantatges a nivell social i també a nivell d'equipaments. Vull dir, però clar, això són multifactors i cada persona pues, té les seves prioritats i les seves necessitats, no?
D'això parlàvem, de les prioritats que tenim cadascú.
Clar, una de les coses que jo busco quan he hagut de triar vivenda, diguéssim, no el lloc, sinó vivenda dintre d'un barri o d'una població, perquè per causes laborals m'he hagut de desplaçar en aquella població, és que tingui llum del dia, tingui... Per mi és una prioritat, la llum. Mm-hmm. Que no sigui un mig soterrani o que sigui un pati interior, però després l'altre és l'econòmic, que pugui entomar les despeses que em suposa aquella vivenda, de lloguer, si és de lloguer o... Bueno, de lloguer, perquè sempre ha estat de lloguer. Vull dir, no... Clar, és evident. Suposo que l'economia és el que
condiciona
la majoria
tothom.
De la gent.
Mm-hmm.
Jo penso que sí.
Sí. Xavier.
Crec que aquí hi ha com tres factors, però jo en destacaria dos principalment. Un és, pot haver una situació de millora, de buscar una millora de l'habitatge, doncs perquè la família creix o perquè doncs tenim nens petits i després el pis se'ns ha fet petit. Això és un aspecte, però l'altre, i jo penso que també és molt important, bueno, t'he dit que són tres perquè l'altre seria els condicionants laborals, no? Esclar, si el meu lloc de treball doncs és acabar, doncs potser m'acostaré més a la zona del Baix Llobregat, doncs busqué, perquè no hagi de fer cada dia 40 quilòmetres per arribar doncs, a treballar. No? Això és un altre condicionant important. Però és que, per altra banda, hi ha un altre aspecte que cada vegada és més important, la necessitat de buscar un habitatge adequat a les meves possibilitats econòmiques i, sobretot, la gent que està de lloguer, amb els increments que estan suposant moltes vegades els lloguers, en pisos on la gent pot estar-hi a gust, pot estar-hi bé, però que no pot assumir després un nou contracte de lloguer perquè se li han incrementat de forma desaforada les rentes mensuals, i ha de buscar per força un nou habitatge. Aquest és un factor que penso que cada vegada és més creixent aquesta mobilitat forçada, per dir, escolta, jo no puc mantenir-ho, ja estaria molt bé aquí, però és que no puc mantenir-ho jo amb aquests nous contractes, que darrere moltes vegades hi ha la pressió que tenen la propietat o que tenen els grans grups tenidors de propietats, doncs per posar la vivenda, doncs, sobretot a la zona de Barcelona, doncs per usos turístics o turístics declarats o clandestins, però que d'alguna manera són molt més rentables, no? Uh-huh. I aquest és un altre aspecte important. I jo després també una altra cosa que aquests últims anys s'ha vist també és la necessitat que molta gent ha buscat un nou espai per viure a conseqüència també de l'experiència horrorosa que ha sigut el Covid. I per tant, doncs, molta gent ha dit, escolta, jo no puc viure amb un pis de 60 metres quadrats sense una terrasseta, sense un balconet, perquè és que si ens passa una altra vegada una situació com la del Covid, doncs ens morim enterrats a dintre el pis, no? I per tant, hi ha hagut gent que ha buscat uns espais més oberts, amb terrassa, amb jardí, i han hagut d'anar fora de la ciutat de Barcelona i potser segurament doncs, als Vallesos o més lluny, no? Vull dir que té un altre factor d'aquesta mobilitat.
Clar, és que
sí, però aquí estem...
Digues,
Josep. No, aquí estem també amb el problema econòmic. És a dir, una qüestió és que tu estiguis visquent amb un pis de 60 metres quadrats i que després de l'experiència del Covid, per dir alguna cosa, te'n dones compte que no pots viure aquí, te'n vas a un altre lloc, algo més barat o més barat, no ho sé, que estigui més ventilat, que tinguis la terrasseta, etcètera, etcètera, però estaràs condicionat en qualsevol cas pel tema econòmic. I moltes vegades no pots marxar, encara que ho desitjaries. Llavors jo faig una altra pregunta. Entren aquí en joc o tindria que entrar aquí en joc la vivenda social?
No, i tant.
Bueno, és que ara...
En tenim tanta.
Exacte. I ara amb l'increment de les hipoteques que ja està passant a moltíssima gent, que se'ls està incrementant fins a 300 euros, ahir escoltava per la ràdio, que són aquells 300 euros que moltes famílies tenien després de pagar la hipoteca i les despeses de la casa pel menjar, si l'incrementen la hipoteca amb 300 euros, tot això, ja, o sigui, la meva sensació és que hi haurà ara un altre cop un moviment, un desplaçament important de gent que s'haurà de reubicar perquè no trobarà lloc, perquè o els desnonaran o abandonaran el pis abans que se'ls desnoni, hauran de cancel·lar hipoteques, és que no sé com es farà tot això.
De fet, aquest resultat d'aquest informe que parla de la població metropolitana que s'ha desplaçat i que s'ha triplicat en aquest temps, els tres factors, n'heu apuntat un, que és un dels principals, que és el preu de l'habitatge, però també perquè cada vegada més la gent se'n va a viure de lloguer, i l'altre és l'augment també de la població estrangera, que també té, diríem, també uns altres hàbits.
Sí.
Bé, doncs d'aquest tema en podríem estar parlant, però ja no ens queda gaire més temps. Us agraeixo que hagueu compartit aquesta estona de conversa amb nosaltres a la ràdio, avui al Connectat. Xavier, Josep Maria, Esther, que tingueu molt bona tarda, que vagi molt bé.
Gràcies.
Igualment.
Fins a la propera. Adéu-siau.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Habrá una lluvia importante dentro de pocas horas.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
La radio del Somormujo, cada sábado de 1 a 2 del mediodía. Birds.
If you're small. Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
La Caixa Negra, un programa on podràs escoltar la millor black music al Baix Llobregat.
Bueno, això molt black no és, no?
Ja, bueno, és que també està la Caixa 2.0, que sonen temes més actuals, com aquest.
Ah, sí? I qui el fa?
Doncs jo.
Ah, vale.
La Caixa Negra, els divendres de 9 a 2 quarts d'11, aquí, al Prat Ràdio.
Metal Gods, cada dissabte de 4 a 6 de la tarda, el programa que repassa la història del hard rock i heavy metal amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
A Instituts Odontològics cuidem la teva salut dental. Estètica, ortodòncia invisible, implants de càrrega immediata, les tècniques més innovadores amb un equip mèdic de primer nivell. Més de 30 anys i més d'un milió de pacients ja han confiat en nosaltres. Informa-te'n a ioa.es. Instituts Odontològics. Perquè quan estàs bé, somrius.
Al Prat ens pots trobar a l'Avinguda Verge de Montserrat 105.
Ja han passat 5 anys i al cubo de Rubik el meu papa continua posant èxits i no tan èxits al 80. El cubo de Rubik. Tots els dimecres de 8 a 9 del vespre amb el Jonathan Zuriaga, al Prat Ràdio. Papa, agafem el DeLorean?
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 5.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Rocío Santeufemia. Des d'aquest dilluns ja està en marxa l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana. Ha entrat en marxa de forma progressiva i no en la seva totalitat, com estava previst. Els primers dies només funcionarà en 6 dels 15 municipis on s'ha d'implantar. El Prat n'és un d'aquests 6, els altres són Cornellà, Esplugues, Sant Boi, Sant Joan d'Espí, Sant Just. De moment hi haurà 55 de les 236 estacions disponibles i 600 bicicletes, 2.000 menys de les previstes inicialment. Ara bé, segons AMB, les properes setmanes s'ampliarà el servei incorporant més estacions i bicicletes. L'Ambici és un servei de bicicleta elèctrica compartida que vol facilitar la interconnexió amb altres serveis de transport públic com l'autobús, metro o tren i fins i tot amb el